Bon dia, són les 8.
Bon dia, avui dijous arriba el punt àlgid d'aquesta calorada, calor canicular, valors superiors als 30 graus al Baix Empordà. Precaució i protegiu-vos.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Què tal, com esteu? És dijous, 28 de maig, com sentíem ara la prèvia meteorològica, temperatures altes en aquests moments a molts punts de la comarca. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, hi ha 20 graus a Torroella, 16,5 a la Tallada, 17 a la Bisbal, 20 a Palafrugell i 19 a Castell d'Aro. Per tant, avui doncs, és un d'aquells dies que esperem que també doncs, ja posi punt final, no?, aquestes altes temperatures. En tot cas, d'aquí una estona doncs, ens ho ampliarà l'Isaac Vila en aquest informatiu, que avui tindrem diversos temes sobre la taula. Però és que l'entrevista, que farem d'aquí uns minuts, volem parlar de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós. De fet, celebra aquest any el 25è aniversari i faran tota una sèrie d'activitats institucionals, culturals i populars els dies 4, 6 i 11 de juny. Per això, d'aquí una estona, parlarem amb Cristina Montañés, que és la directora de l'ABS de Palamós, perquè ens expliqui com preparen totes aquestes iniciatives. Tot això serà d'aquí uns minuts. També parlarem, com cada dijous, de sèries i cinema amb l'Ignasi Arbat. Però com que també doncs, hem de fer un cop d'ull a l'actualitat més destacada del dia d'avui, anem a repassar ja els titulars més destacats. Maria Alsina, bon dia.
Hola Ferran, bon dia.
Perquè comencem parlant que la Policia Nacional deté a Palafrugell i Corçà dos homes de 34 i 60 anys per tinença de pornografia infantil.
La investigació es va iniciar arran de la informació que la policia va rebre a través d'una associació col·laboradora de Google. Els agents van obtenir diversos informes de descàrregues que podrien ser susceptibles de contenir pornografia de menors. Els informes constataven que dues persones havien estat descarregant contingut pedòfil durant tot el 2025. Davant d'això, la policia va iniciar dues investigacions i un cop confirmat van fer dues entrades als domicilis dels implicats. Els agents van trobar cruents arxius de contingut sexual amb menors d'edat, incloent-hi lactants a casa d'un dels arrestats.
Doncs d'aquí una estona ens ho amplies. Gràcies, Maria. Però, Joan Coll, bon dia, que també ens acompanyaràs avui.
Bon dia, Ferran.
Perquè ens has d'explicar que l'Ajuntament de Torroella es personarà contra acusació popular per l'agressió a dos treballadors d'un bar.
El consistori es personarà com a acusació popular i reclama contundència judicial davant d'uns fets que considera absolutament intolerables i contraris a la convivència i al civisme al municipi. Els fets s'haurien produït després d'una discussió relacionada amb la circulació de bicicletes i patinats en una zona de vianants amb molta afluència de persones.
Gràcies, les 8 i 3. Avui també l'actualitat més destacada també passa pel FIMAC, perquè es prepara per la seva 14a edició amb novetats i grans noms del món de la màgia.
El festival tornarà a transformar diversos espais del municipi en escenaris dedicats a la màgia, amb propostes per a tots els públics i disciplines. En una entrevista al Supermatí, el director del festival, Àlex Brull, explica que la programació combinarà mentalisme, cartomàgia, grans il·lusions, màgia de proximitat i espectacles familiars.
I és que també el Festival de Torroella de Montgrí celebra la 46a edició entre el 31 de juliol i el 21 d'agost.
Comptarà amb una programació que combinarà grans noms internacionals, música antiga i creació contemporània. El certamen arriba aquest any sota el lema L'amor també deixa rastre, una proposta que reivindica la música com a espai de memòria, emoció i transformació.
Les 8 i pràcticament 4 minuts. Palafrugell es manté al top 10 de maduresa digital de Catalunya, dins dels municipis en la categoria de 20.000 a 50.000 habitants. És un reconeixement del Consorci d'Administració Oberta de Catalunya que avala la seva trajectòria en transformació digital i govern obert. L'índex valora serveis digitals, gestió electrònica i transparència de les administracions locals catalanes amb dades objectives. D'aquí una estona us ampliem això, però també Joan Coll, ens has d'explicar que l'Espai Medes i el Centre de Busseig de l'Estartit reforcen la divulgació del patrimoni marí.
L'Espai ha signat un conveni de col·laboració amb l'Associació de Centres d'Immersió de l'Estartit i Illes Medes per reforçar la promoció i la divulgació del patrimoni marí del territori. L'acord també facilitarà visites guiades al Centre d'Interpretació Marí i accions conjuntes de sensibilització sobre el medi marí.
i l'OncoSwim celebra dissabte la desena edició amb una participació de rècord. De fet, un total de 33 equips prendran part en aquesta prova d'aigües obertes a la Costa Brava per recaptar fons contra el càncer. L'esdeveniment consolida el seu creixement i reforça el compromís social i esportiu amb la investigació oncològica. I Regincós commemora aquest any el centenari de la seva escola amb l'exposició Anem a Estudi. Escola de Regincós, 1925-1977-2025. Maria Alzinam.
Aquesta és una mostra fotogràfica i documental que repassa més de mig segle d'història educativa al municipi. La inauguració es va fer dissabte passat a la tarda i va reunir més de 150 persones, entre exalumnes, familiars i veïns del poble.
Aquestes són les notícies del Baix Empordà, que us ampliarem d'aquí uns minuts.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
I ara que són pràcticament les 8 i 6, sortim del Baix Empordà perquè hem de parlar de tot el que passa, no?, més enllà de les nostres fronteres, i és que en clau espanyola el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha descartat avançar les eleccions generals malgrat les investigacions judicials que afecten el Partit dels Socialistes. Des de Roma, després de reunir-se amb el papa Lleó XIV, Sánchez ha afirmat que la legislatura es mantindrà fins al seu termini previst i ha assegurat que actuarà amb contundència endavant qualsevol comportament irregular que pugui aparèixer. El jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, ha ordenat a la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil que requereixi al Partit Socialista tota la documentació relacionada amb la campanya electoral del PSC a les eleccions del Parlament del maig del 2024. La petició inclou contractes, factures, despeses de propaganda i documentació comptable. Tot plegat, doncs, presentada davant la Sindicatura de Comptes i el Tribunal de Comptes. Els socialistes catalans asseguren que van actuar amb total transparència, que van respectar la legislació electoral i que facilitaran tota la informació requerida per la justícia. Arran d'aquest requeriment judicial, Junts per Catalunya, el PP i Vox ha demanat la compareixença del president de la Generalitat, Salvador Illa, al Parlament perquè doni explicacions. Els grups de l'oposició també reclamen informació sobre la relació de la Generalitat amb l'empresa tecnològica xinesa Huawei. I precisament sobre aquest cas, Junts i el PP han intensificat la pressió sobre el govern català perquè les dues formacions volen aclarir els contactes institucionals mantinguts amb Huawei i el contracte de telecomunicacions adjudicat pel Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat a una unió temporal d'empreses que utilitza equipament de la multinacional xinesa. El govern defensa que el procés s'ha fet amb totes les garanties i recorda que no existeix cap contracte directe amb aquesta empresa. I avui comença a Badajoz el judici contra David Sánchez, el germà del president del govern espanyol. Està acusat de prevaricació i tràfic d'influències per la seva contractació com a director de l'Oficina d'Arts Escèniques de la Diputació de Badajoz. La Fiscalia demana l'absolució de tots els investigats, mentre que les acusacions populars reclamen penes de presó i inhabilitació. I aquest dijous continua la vaga educativa al Maresme, al Vallès Oriental i al Vallès Occidental. Els sindicats mantenen les mobilitzacions després que la reunió amb el Departament d'Educació acabés sense un acord. Les dues parts es tornaran a reunir al migdia amb l'objectiu d'apropar posicions, especialment en matèria d'escola inclusiva i també les millores laborals. Les protestes d'aquest dimecres van provocar afectacions destacables al trànsit a l'AP7 i a l'A2. I Uganda ha decidit tancar la frontera amb la República Democràtica del Congo durant almenys 4 setmanes per intentar contenir el brot d'Ebola que afecta la regió. Segons les darreres dades, la malaltia ha causat més de 200 morts al Congo i una víctima mortal a Uganda. L'Organització Mundial de la Salut manté el risc molt alt als dos països i reclama mesures urgents per frenar l'expansió del virus. I als Estats Units, l'exassistent personal de l'actor Matthew Perry ha estat condemnat a 3 anys i 5 mesos de presó per haver-li administrat diverses dosis de ketamina. La justícia considera provat que Kenneth Wiamassa va injectar la substància a l'intèrpret de la sèrie Friends durant les setmanes prèvies a la seva mort, que va ser l'octubre del 2023. Amb aquesta sentència queda tancat judicialment el cas. I ara és moment de fer un cop d'ull al temps. Isaac Vilà, bon dia.
Bon dia, com anem?
Acalorats, què ens pots explicar?
La situació meteorològica aquest dijous vindrà marcada per aquesta calor canicular, una calor més pròpia del mes de juliol o fins i tot del mes d'agost, de canícula, que no pas de finals de maig, pràcticament. Ara mateix tenim unes temperatures molt suaus, valors ja els 20 graus, ja arriben els 20 graus a la costa, però és que avui podem engegarem un ingredient més i és una mica d'aire del nord-oest, una mica més escalfat, i per tant podríem superar els 30 graus, 32, 33, 34 graus podríem arribar a l'interior del Baix Empordà. Per tant, calor de canícula, per tant prenem precaucions, evitem les hores centrals del dia amb exposició al sol. Per tant, precaució. Aquesta situació continuarà a partir de divendres i el cap de setmana amb un lleuger descens de la temperatura.
Gràcies, Isaac. Demà doncs ens actualitzes també quina serà l'evolució pel que fa a aquest cap de setmana i aquestes temperatures.
Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9. Repassem el que passa a casa nostra i et descobrim les novetats, els personatges i els espais més destacats del Baix Empordà.
Ara farem una pausa. Després, el comentari de Xevi Cortadellas i també l'entrevista a Cristina Montañés sobre les activitats de l'ABS de Palamós, que celebra 25 anys. Fins ara mateix.
Supermatí.
Una carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc és genial. Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi és genial. Vermut musical cada cap de setmana? També és genial. Al genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Rostell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial.
Si vols fer la compra bé, has d'anar a carrer.
Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous 28 de maig tens l'orada, la peça de 400 a 600 grams aproximadament, a un preu imbatible de 8,89 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
A Òptica Gràcia ens posem al dia en la última tecnologia. Ara, amb el nou retinògraf, et podem fer la fotografia de la retina. Vine a Òptica Gràcia, demana'ns un examen visual complet. Oferim controls preventius de possibles malalties de l'ull, com el glaucoma, diabetis o la hipertensió. Òptica Gràcia, una mirada a la salut ocular. Segueix-nos a les xarxes socials.
Del 25 d'abril al 7 de juny, t'esperem a la 27a campanya gastronòmica del Peix de Roca de Begur.
Vine a tastar les especialitats culinàries dels restaurants participants i gaudeix de les activitats dels caps de setmana.
Amb el patrocini de Vins i Caves Peralada.
Informa-te'n a visitbegur.cat i a l'oficina de turisme 972-62-45-20.
I segueix-nos a les xarxes socials. Begur és autèntic. Peix de Roca Begur.
Movistar Plus té el pla lliure cinemes, sèries, documentals i canals per només 4,99 € al mes. Tot l'entreteniment que vulguis en una sola plataforma, sense haver de buscar a cap altre lloc. I no et cal canviar de companyia. El contracte si ja és tus. Advertència. Amb tot el que té a dins, Movistar Plus. Pla lliure, 4,99 € al mes.
Hi ha portes que només tanquen un garatge i n'hi ha d'altres que defineixen una casa. La porta de garatge és la primera impressió de la seva llar. Per això, a Àngel Mir Residencial creem portes que van més enllà de la funcionalitat. Disseny, múltiples estils i acabats, tecnologia d'avantguarda. Perquè una casa amb personalitat es reconeix des del primer instant. Àngel Mir Residencial, qualitat, estil i seguretat a la seva llar.
Mimma Outlet obre les portes a Sarrià de Ter. Troba peces úniques i últimes unitats en sofàs i descans amb grans descomptes i l'estil que defineix Mimma. Vine a descobrir el millor disseny i confort de Mimma Gallery a preus Outlet. T'esperem a l'Avinguda de França 147. Més info a mimma.net.
Mimma, el teu espai.
Avui el comentari d'opinió ens el porta Xevi Cortadellas.
En el seu poema Nostos, una paraula grega que vol dir retorn, Louis Glick va escriure We look at the world once in childhood, the rest is memory, que traduït significa mirem el món una vegada, a la infantesa, la resta és record. Escric això perquè mentre estic llegint en francès tots els volums de la recerca del temps perdut de Marcel Proust, una lectura que calculo que en durarà cap un any, he dedicat unes hores a No vingueu al poble a reposar, de Marc Camps. Es tracta d'un llibre curt i amè i combatiu i ben escrit. El segon, que fa aquesta autora, que a més, tampoc no fa pas tant, va aguantar alguna de les meves classes a l'Institut de Sorra. Pobre mar. Entenc que tot sovint se'n cansés, deixés d'escoltar-me i mirés més enllà de la finestra. Quan érem al segon pis de l'institut, veia el Ter i el Canigó al nord, les Gavarres al sud, la plana de l'Empordà pertot, i amagat, més enllà del Congost, el pla de Camp d'Urà que porta cap a Girona. El gironès no el podia veure perquè només existeix en alguns papers i en alguns llibres. I nosaltres fèiem o provàvem classes de literatura. Llegeixin, no vingueu al poble a reposar. A mi em sembla que val molt la pena. La Mar no va gens lluny, altrament, del que va fer Marcel Proust i del que ha fet molta altra gent, jo mateix. I perdonin, El primer senyal, el meu primer llibre, un recull de contes que ja no existeix pràcticament per ningú i que també, com tants altres, era sobretot una vocació, un exercici de nostàlgia. Periodista, com també és, a No vingueu al poble a reposar, Marc Camps va, però, més lluny. Evoca, i sobretot reivindica la vida dels pobles. I viure-hi, que no és el mateix que venir de tant en tant a reposar i a mirar de fer una consulta per decidir si hi han de tocar o si no hi han de tocar les campanes. No hi patiu, gent cansada, que arriba un dia que tot s'acaba. Però també és veritat que si es lluita, no s'acaba tant, o en tot cas no s'acaba tan de pressa. Tant de bo en aquestes terres hi hagués hagut una mica més de conservadorisme o hagués imperat la nostàlgia. La nostàlgia també té coses bones, és preventiva. Escriu la Mar Camps a la nota que fa i que no fa només de pròleg. I ja acabo. Avui, que per raons d'edat, si bé edats ben diferents, ni la Mar ni jo no som a l'institut, quan entro a Solrà, ja sigui perquè vinc de Barcelona, de Girona o de Besalú i Banyoles, hi ha dues coses ben diferents que em criden l'atenció. La primera, les cadires i taules que hi ha a la primera rotonda i que em recorden, ja era hora, que professors, estudiants i mestres ja no aguanten més tanta incompetència. La segona, i no m'agrada, un anunci a tocar la carretera que diu: «Encara no has venut casa teva? A què esperes? Els teus veïns ja ho han fet». No en feu cas. En general, quan pot, la gent que de debò val somia fer moltes altres coses.
L'ABS, l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós, celebra aquest any el seu 25è aniversari amb un programa d'activitats institucionals, culturals i populars que es duran a terme els dies 4, 6 i 11 de juny. I per parlar-nos d'aquestes activitats que hi haurà i de com se celebrarà aquest 25è aniversari, avui volem saludar a la directora de l'ABS de Palamós, Cristina Montañés. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Primer de tot, felicitats per aquests 25 anys.
Moltes gràcies.
Com, no, com es farà aquesta celebració? Què és el que heu programat?
Bé, hem programat, com has dit, tres actes que es duran a terme els dies 4, 6 i 11 de juny, i aquests actes estan oberts a tota la ciutadania. Els hem preparat en el Montacura i molt de carinyo. El dia 4 serà un acte més bé institucional, a la sala del castell de Calonja, amb una taula de bat, una mica mirant el passat, el present i el futur. Comptarem amb parlaments del gerent de la regió sanitària, del gerent del CIBE i dels alcaldes de la zona. El dia 11 serà un acte que tindrà una vessant més popular. Estarem a la zona de l'estenedor de xarxes de Palamós i n'hi haurà activitats populars des de les 9 fins les 5. Yoga, zumba, activitats infantils, un vermut musical i una rosada popular que està oberta a tothom. Finalment, el dia 11, i això és com una primícia perquè encara no hem tret el cartell, s'inaugurarà una exposició sobre dones de l'Empordà que han estat emprendedores en diferents àrees al llarg d'aquest cicle i l'anterior, i una conferència de Marc Azariego, que és una dona capitana de vaixell i activista, i tenim molta, molta il·lusió en aquesta inauguració també.
Em deies, no?, que són activitats que estan obertes a tothom, però, per exemple, pensant en l'arrossada, cal algun tipus de reserva abans?
Sí, totes les activitats, bueno, menys la xerrada, cal confirmació d'assistència amb una inscripció, més que res també per el càlcul, no?, de la gent que serem. Tanto en les xarxes socials de l'ABC de Palamós, com del CIBE, com en la web, n'hi ha la possibilitat d'inscriure's. I en el dia 4, perquè al final del Parlament i de la taula n'hi haurà una mica d'aperitiu sopar per als assistents, i el dia de la rosada també cal anar amb el tíquet previ, que hem de dir que té una vessant solidària, perquè serà para els beneficis seran per a les millores de l'Hospital de Dia de Palamós, de la reforma que s'està fent perquè els pacients que estan a l'Hospital de Dia pues, puguin estar d'una manera més còmoda i confortable. De totes maneres, si algú arriba al dia de l'activitat popular, a la Rosada, sense tiquet, allí també vendrem. Però és més fàcil si tenim una estimació prèvia de la gent que serem.
Em deies, no?, que tot això la gent ho pot trobar, no?, a les xarxes socials?
Exacte, a les xarxes socials i a la web del CIBE, de l'Hospital de Palamós.
Clar, també, no?, per exemple, una de les activitats es fa a Calonge, perquè, esclar, l'ABS de Palamós també atén altres municipis, no?
Exactament, hem volgut comptar amb la participació dels municipis que formen part de la nostra àrea bàsica, tant Calonge, a Palamós, i, bueno, Calonge, Sant Antoni, Palamós, i Vall-llobrega. La col·laboració de Vall-llobrega serà amb l'Associació Cultural del Recer, que seran els que ens faran la rosada.
Per tant, doncs, també una col·laboració. Són 25 anys. Com ha canviat l'àrea bàsica de salut amb aquest temps?
El canvi ha estat molt, molt substancial, perquè el canvi també ha estat a la nostra població. La població ha crescut d'una manera molt significativa. El territori també ha canviat a nivell demogràfic, i això també s'ha reflectit en que nosaltres també hem crescut molt en professionals, en els serveis que ara oferim, en la vessant que tenim més comunitària i més d'atenció pues a la cronicitat que ara és cap on anem, no?, els serveis d'atenció primària.
I cap on anem? És a dir, quins són els reptes també que hi ha de cara a aquests pròxims anys?
Els reptes de cara als pròxims anys, tal com te deia, és l'assistència a una població que cada vegada és més heterogènia i més gran. Això per nosaltres és un esforç tanto a nivell del tipus d'assistència que oferim. La primària cada vegada intenta ser més resolutiva, tot i les mancances que tenim pues, de personal, intentem donar el major tipus de serveis. I comptem també con una major integració a nivell comunitari, perquè en els últims anys s'han incorporat a la nostra plantilla pues psicòlogos, fisios, nutricionistes, per intentar donar una assistència pues més global i més integral.
No, precisament, però portem unes setmanes que parlem molt de les mobilitzacions dels mestres, però també des dels col·lectius mèdics també hi ha unes demandes, per tant també això, em deies, no?, que hi ha reptes, no?, de personal. Fa por això, és a dir, fa respecte a aquests pròxims anys en aquest sentit?
Bueno, això per nosaltres és un esforç d'intentar adaptar com ha canviat el perfil d'abans, no?, del metge i la infermera, no?, que és com el que comptàvem abans quan vam obrir nosaltres, no?, a l'ambulatori vell, a com ha canviat el perfil de los profesionales amb els que comptem, del tipus d'assistència que abans es feia, que era una mica com més encaminada a derivar a l'hospital tot. Ara, bueno, pues contem amb el que contem, i l'esforç i el repte és ser més resolutius amb les mans que contem.
Estem parlant amb la directora de l'ABS de Palamós, Cristina Montañés, perquè celebren 25 anys amb diverses activitats aquest mes de juny, els dies 4, 6 i 11. Hi ha algun aspecte més a destacar?
Bueno, pues animar a tota la ciutadania a que celebrin aquests actes amb nosaltres, perquè la celebració no és només nostra, és una celebració de tots. Hem fet un logo que és un 25 en el que estan les fotos i imatges de professionals només d'ara, sinó d'abans, i usuaris també, perquè li volem donar aquesta vessant de que és una celebració de tots.
Cristina Montañés, moltíssimes gràcies i que vagi molt bé a la celebració del 25è aniversari.
Merci, us esperem. Adéu, bon dia.
Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9. Repassem el que passa a casa nostra i et descobrim les novetats, els personatges i els espais més destacats del Baix Empordà.
4 minuts per 2 quarts de 9, moment de repassar l'actualitat més destacada de la comarca. Comencem explicant-vos que la Policia Nacional ha detingut a Palafrugell i Cursà dos homes de 34 i 60 anys per tinença de pornografia infantil. La investigació va començar arran de la informació que la policia va rebre a través d'una associació col·laboradora de Google. Els agents van obtenir diversos informes de descàrregues que podrien ser susceptibles de contenir pornografia de menors. Els informes constataven que dues persones havien estat descarregant contingut pedòfil durant tot el 2025. Davant d'això, la policia va començar dues investigacions i, un cop confirmat, van fer dues entrades als domicilis dels implicats.
Els agents van trobar cruents arxius de contingut sexual en menors d'edat, incloent-hi lactants, a casa d'un dels arrestats. En el cas del detingut a Palafrugell, els agents van comprovar que estava subscrit a diverses plataformes, algunes amb servei de streaming, des de les quals visualitzava el contingut a vegades en directe. A més, van detectar que havia efectuat diversos pagaments amb la intenció de poder mantenir relacions sexuals amb una menor del continent americà sense que la trobada s'arribés a produir per raons que es desconeixen. Aquest mateix individu hauria intentat crear contingut de menors amb aplicacions d'intel·ligència artificial, però l'aplicació activava un bloqueig preventiu perquè no té autoritzat crear aquest tipus de contingut. Els agents van intervenir als equips informàtics i ara la unitat d'anàlisi de la Policia Nacional està fent una exhaustiva anàlisi forense per intentar aclarir els fets. Pel que fa a l'arrestat de Cursà, els agents van corroborar que tenia arxius, tot i que en menor quantitat que el de Palafrugell. La unitat també està investigant-los. La Policia Nacional recorda que la mera descàrrega o simple emmagatzematge d'aquests arxius suposa un delicte tipificat al Codi Penal i adverteix que les penes poden arribar fins a l'any de presó i les multes corresponents. També alerten que cal alertar a les autoritats competents en cas de descarregar aquest tipus de contingut per error.
L'Ajuntament de Torroella es personarà com a acusació popular per l'agressió a dos treballadors d'un bar. El consistori es personarà, en aquest cas, perquè reclama contundència judicial davant uns fets que considera absolutament intolerables i contraris a la convivència i al civisme al municipi. Joan Coll.
Segons les primeres informacions, els presumptes agressors haurien tornat més tard al lloc dels fets, armats, amb pals, i haurien atacat violentament les víctimes. A conseqüència de l'agressió, un dels afectats va necessitar punts de sutura al cap, mentre que l'altre va patir diverses contusions. L'equip de govern municipal ha qualificat els fets d'absolutament intolerables i ha remarcat que la violència mai pot ser la resposta. En aquest sentit, el consistori defensa que el municipi ha de continuar sent un poble de respecte, convivència i civisme. Són declaracions de l'alcalde de Torroella de Montgrí i l'estartit, Jordi Colomí.
Primer de tot, lamentar molt profundament que fets com aquests s'hagin produït en el nostre municipi i que hagin afectat a una gent, una família encantadora que regenten un negoci que és modèlic en tots els sentits en el nostre municipi. I, evidentment, ens posem a disposició de la família per tot el que calgui, perquè fets com aquests són irrepetibles, no es poden produir mai més en el nostre municipi i hem de fer tot el possible, totes les nostres forces, perquè això no torni a succeir.
L'Ajuntament també ha expressat el seu suport a les víctimes, les seves famílies i a l'equip del local afectat. A més, ha anunciat que ja ha encarregat als serveis jurídics municipals la preparació de les actuacions necessàries per personar-se com a acusació popular en el procediment judicial. El govern municipal assegura que aquesta decisió vol evidenciar que no es toleraran actituds violentes al municipi i reclama la màxima contundència judicial davant la gravetat dels fets. La policia local treballarà coordinadament amb la resta de cossos policials per reforçar la seguretat i evitar que situacions similars es tornin a repetir.
I Palafrugell ha revalidat la posició dins dels 10 municipis de 20.000 a 50.000 habitants amb un millor índex de maduresa digital. És un reconeixement que valora la transformació digital i el govern obert. S'ha lliurat en el marc dels reconeixements d'administració oberta impulsats pel Consorci Administració Oberta de Catalunya. L'acte s'ha celebrat en l'onzena edició dels guardons que distingeixen les administracions locals amb millor desenvolupament digital. El rànquing, que es basa en l'índex de maduresa digital, que és un indicador que analitza dades objectives sobre la implantació de serveis electrònics, la gestió digital dels procediments administratius i el nivell de transparència dels portals institucionals. El municipi ja havia estat reconegut en diverses edicions anteriors. El consistori destaca l'aposta que fa per una administració més eficient, accessible i orientada a la ciutadania amb l'objectiu de simplificar tràmits i millorar la relació amb la població. En aquesta edició, Palafrugell comparteix classificació amb altres municipis en referents del país com Olesa de Montserrat, Sant Feliu de Llobregat, Manlleu o Gavà, que també destaquen en l'àmbit de la digitalització pública. I ara parlem també de temes culturals, perquè el FIMAC es prepara per la seva 14a edició amb novetats i grans noms del món de la màgia. En una entrevista en aquest programa, Àlex Brull, el director del festival, explica que la programació combinarà mentalisme, cartomàgia, grans il·lusions, màgia de proximitat i espectacles familiars. Joan Coll.
Una de les principals novetats d'aquest any serà un sopar espectacle al restaurant El Descarat, amb Dani D'Ortiz, un dels grans noms internacionals de la cartomàgia. De fet, Brull afirma que és un dels tres millors del món en aquest àmbit.
Jo dic que és el millor del món en cartomàgia, però bueno, per no ser tan pretensiós, no sé, diré que és un dels tres millors. M'encanta aquest home, és fascinant. El tindrem també al festival, al cinema petit, i per preus molt, molt, molt populars, però en el sopar espectacle veurem coses que no es veuran al festival. Tindrem mentalisme també, tindrem cartomàgia, màgia amb objectes quotidians, màgia golfa, com sempre.
El director del festival també ha destacat la participació de...
I tornem al Supermatí. Disculpeu, ara doncs tornem a repassar, no? Perquè en Joan Colla ens estava explicant la informació sobre el FIMAC, que es prepara per la seva 14a edició amb novetats i grans noms del món de la màgia. Sentim les paraules també del director del festival, Àlex Brull, en declaracions en aquest programa.
Una de les principals novetats d'aquest any serà un sopar espectacle al restaurant El Descarat, amb Dani D'Ortiz, un dels grans noms internacionals de la cartomàgia. De fet, Brull afirma que és un dels tres millors del món en aquest àmbit.
Jo dic que és el millor del món en cartomàgia, però bueno, per no ser tan pretensiós, no sé, diré que és un dels tres millors. M'encanta aquest home, és fascinant. El tindrem també al festival, al cinema petit, i per preus molt, molt, molt populars, però en el sopar espectacle veurem coses que no es veuran al festival. Tindrem mentalisme també, tindrem cartomàgia, màgia amb objectes quotidians, màgia golfa, com sempre.
El director del festival també ha destacat la participació de Karim, que arribarà directament des de la Gran Via de Madrid, i del mag Stigman, assessor del Mago Pop i guanyador de diversos premis internacionals. El FIMAC arriba aquest any a la 14a edició, consolidat com un dels festivals de màgia més reconeguts del sud d'Europa. Segons Brull, el certamen comptarà amb més de 20 artistes i més de 70 actuacions repartides en diferents espais de Torroella. El festival també manté la seva vessant solidària a través d'una gala gratuïta dirigida a persones en situació de vulnerabilitat o risc d'exclusió social. A més, el FIMAC inclou el FIMAC Pro, un espai professional orientat al sector de la màgia i als artistes especialitzats.
Gràcies, Joan, però també hem de parlar d'altres temes culturals, perquè Maria Alzina, ens has d'explicar que el Festival de Torroella de Montgrí celebra la 46a edició entre el 31 de juliol i el 21 d'agost. Comptarà amb programació que combinarà grans noms internacionals, música antiga i creació contemporània. El certamen arriba aquest any sota el lema «L'amor també deixa rastre», una programació que reivindica la música com a espai de memòria, emoció i transformació.
Ho explica la directora de Joventuts Musicals de Torroella, Montse Faura.
En un moment molt opac, molt convuls, on la ferida també hi entra la llum, i entre l'ordre i l'aventura, aquest binomi constant, no?, de que en un moment tan opac com el que vivim i que hi ha tantes guerres, i sembla ser que tots parlem del que ens deixa aquesta situació maldestra que estem visquent, doncs també recordar, no?, que l'amor també deixa aquest rastre i com això va teixint tota la programació que ens trobem aquest any al Festival de Torroella.
La programació reunirà artistes i formacions destacades del panorama internacional com el pianista Daniil Trifonov, la soprano Nadine Sierra, la Mahler Chamber Orchestra, la Freiburger Barockorchester i la Venice Baroque Orchestra, entre d'altres. El festival s'inaugurarà amb l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, el pianista Josep Colom i el director Vitali Aleksenok, amb un programa dedicat a Beethoven. La música antiga seguirà sent una de les grans apostes del festival, amb actuacions de cantoria, la Poème Harmonique Concerto 1700 amb la cantaora Laura Marchal i el recital de Clara Brunet i Bors Ulgen a l'església de Sant Genís. La programació també inclourà un homenatge als 150 anys del naixement de Pau Casals amb l'Orquestra Simfònica del Vallès i el violoncel·lista Pablo Fernández. A més, el festival estrenarà un nou quartet de corda del compositor Joan Magraner. El certamen mantindrà també els concerts en espais patrimonials del municipi amb el cicle Singular Torroella, que programarà actuacions al Palau Solterra, al Museu de la Mediterrània i a l'Església de Sant Genís. Paral·lelament, l'inèdit Empordà ampliarà la programació de documentals musicals, passant de 8 a 12 projeccions. El festival dedicarà una retrospectiva especial al cineasta neerlandès Frank Schaeffer i incorporarà el primer Premi Internacional Inèdit Empordà dotat amb 3.000 euros. El projecte mantindrà també el suport al talent emergent amb residències artístiques i concerts vinculats al programa europeu S-Emerging. Les entrades es posaran a la venda aquest divendres i el festival tornarà a oferir la iniciativa Butaca Jove amb entrades d'última hora a preus reduïts per a menors de 30 anys.
I les Palmedes i els centres de busseig de l'Estartit reforcen la divulgació del patrimoni marí. L'espai ha signat un conveni de col·laboració amb l'Associació de Centres d'Immersió de l'Estartit i les Medes per reforçar la promoció i la divulgació del patrimoni marí del territori, Joan.
L'acord estableix un marc de treball conjunt entre el sector del busseig i l'equipament municipal amb l'objectiu de fomentar el coneixement del medi marí i impulsar pràctiques subaquàtiques responsables i sostenibles. Una de les principals novetats és que els centres d'immersió associats podran organitzar visites comentades a l'Espai Medes amb guies propis. Per fer-ho, aquests professionals hauran de rebre una formació específica i una acreditació prèvia per part del mateix centre d'interpretació. El conveni també preveu que durant aquest any cada centre de busseig associat pugui aportar gratuïtament fins a 2 grups de visitants a l'Espai Medes. La iniciativa vol acostar als usuaris dels centres d'immersió els continguts divulgatius relacionats amb la biodiversitat marina, la conservació del litoral i els valors naturals de les Illes Medes. A més de les visites guiades, les dues entitats treballaran conjuntament en activitats i iniciatives vinculades a la sensibilització ambiental i la divulgació del patrimoni marí.
Perfecte, gràcies, Joan, però també parlem d'un tema relacionat amb el mar. Perquè la travessia solidària OncoSwim celebrarà aquest any la seva 10a edició amb xifres de participació històriques. La prova, que es farà dissabte, tindrà 33 equips inscrits. És el nombre més alt registrat fins ara i es consolida com una de les cites solidàries més destacades de la Costa Brava. L'esdeveniment combina esport i solidaritat amb l'objectiu de recaptar fons per la lluita contra el càncer. Els participants completaran la travessia en aigües obertes entre l'Estartit i Calella de Palafrugell en un recorregut que any rere any mobilitza centenars de nedadors, voluntaris i persones vinculades a la iniciativa. L'augment de participants també confirma el creixement de l'OncoSwim i el suport social que ha aconseguit després d'una dècada d'activitat. La prova manté el seu esperit solidari i el compromís amb la investigació oncològica i el suport a les persones afectades per la malaltia. I Regincós commemora aquest any el centenari de la seva escola amb l'exposició Anem a Estudi, Escola de Regincós 1925-1977-2025. És una mostra fotogràfica i documental que repassa més de mig segle d'història educativa al municipi. La inauguració es va fer dissabte passat a la tarda i va reunir més de 150 persones, entre exalumnes, famílies i veïns del poble. Maria.
L'exposició presenta més d'un centenar de fotografies, treballs manuals, material escolar i records vinculats a l'antiga escola de Regencós, que va estar en funcionament durant més d'una cinquantena d'anys. Bona part del material exposat ha estat cedit per antics alumnes i famílies del municipi, molts dels quals van assistir a l'acte inaugural. La mostra és fruit d'un treball de recerca i documentació que s'ha allargat durant més d'un any i que ha anat a càrrec d'un grup de voluntaris de Regencós. Alguns dels impulsors també havien estat alumnes del centre. Durant aquest procés, els organitzadors han aconseguit identificar pràcticament tots els alumnes, mestres i familiars que van passar per l'escola entre els anys 20 i finals dels 70. L'antiga escola de Regencós es va inaugurar el novembre de 1925 i va comptar amb el suport econòmic de l'industrial surer palafrugellenc Josep Torres i Jonama, una de les figures destacades del mecenatge educatiu i social al Baix Empordà durant el segle passat. Torres i Jonama, que havia fet fortuna als Estats Units, va impulsar diversos projectes educatius i assistencials a la comarca, entre els quals les escoles de Palafrugell, Regencós, Pals i Mont-ras. L'acte inaugural va incloure les intervencions de diversos comissaris de l'exposició i alumnes de l'escola, com Maria Carme Esteve i Josep Vila, així com el dissenyador de la mostra, Oriol Pi Ferrer, i de l'alcaldessa de Regencós, Pilar Pagès. Un dels moments més destacats de la jornada va ser la recreació d'una fotografia històrica feta el dia de la inauguració de l'escola, ara fa 100 anys. Els assistents van repetir la imatge original amb la participació de molts descendents dels veïns que apareixien a la fotografia del 1925. L'exposició es podrà visitar durant els caps de setmana del mes de maig i forma part dels actes de commemoració del centenari de les escoles Torres i Jonama.
I també referent a un projecte educatiu, la Fundació Impulsa organitza avui els actes de tancament del curs dels joves Impulsers en diferents territoris de Catalunya. Les trobades serviran per reconèixer l'esforç i la motivació dels estudiants en situació de vulnerabilitat que han cursat estudis de formació professional amb el suport de mentors i mentores durant aquest any acadèmic. Els actes es faran avui a 6:15 de la tarda. Durant la primera mitja hora hi haurà una part institucional i després els joves i els seus mentors participaran treballant en una activitat creativa i psicopedagògica per fer balanç de la seva evolució personal i acadèmica. A les diferents trobades hi assistiran els joves participants del programa, també membres del patronat de la Fundació Impulsa, ambaixadors territorials, representants d'organitzacions impulsores i responsables polítics de consells comarcals, ajuntaments i altres entitats públiques vinculades al projecte. Els actes repartiran entre Vic, Girona, Manresa i Sabadell. De fet, pel que fa a les comarques del Pla de l'Estany, Baix Empordà, Gironès i la Selva, es farà avui a l'Auditori Espai Caixa de Girona. Amb aquestes notícies hem arribat ja a 9:15, moment de fer un cop d'ull a les estrenes de sèries, pel·lícules i tot el que ens arriba en format audiovisual, com sempre, amb l'Ignasi Arbat.
Les estrenes de sèries i cinema amb l'Ignasi Arbat.
Ignasi, bon dia.
Bon dia, què tal?
Molt bé, com va tot?
Doncs molt bé, aquí preparats per portar aquí tota la colla de pel·lícules i sèries que tenim aquesta setmana.
Molta cosa?
Sí, no són aquelles les millors que ens esperen aquests dies, eh?
Doncs amb què començarem parlant?
Comencem potser per la proposta més comercial, que és El Drama.
A veure si podem sentir el so, eh? Que sempre fa coses rares, això.
¿Hablarás de cuando nos conocimos?
Sí.
Vale, ¿y de la primera cita?
Sí, claro.
¡Mierda!
No es obligatorio hablar.
¿Me estás diciendo que Charlie es tu primer...
¿Amor?
Sí. ¿Primer amor o primer crush?
Las dos, creo. Es muy raro.
¿A los 30?
A ver, quiero hablar de cómo se ríe.
¿Qué haces?
Ya sabes, es muy mona, pero también es un poco...
Desagradable, tío.
Sí, sí. ¿Sabéis? Antes de casarnos jugamos a contarnos lo peor que habíamos hecho.
¿Sí? Yo digo lo mío si lo hacemos todos. ¿Lo prometéis?
A ver, ¿qué hiciste? Claro.
Un perro.
Había cervezas y porno.
¿Lo dejaste toda la noche?
Sí.
¿Qué es lo peor que he hecho? Yo me...
Vale, yo...
¿Qué es El Drama?
El Drama, doncs mira, això consisteix en ajuntar dos actors superfamosos, com són Zendaya i Robert Pattinson. I en aquest cas els casem. Fem veure que són parella i són una parella així jove, divertida, etc. No? Aleshores, organitzen el que seria una mena de... Com t'ho explicaria? De reunió d'amics, de xerrada entre ells... I cadascú es va explicant doncs, coses que no coneixen dels altres, no? Aleshores, quan arriba el torn del personatge de Zendaya, explica una cosa que indigna a la resta i, a més, és una cosa que començarà a provocar problemes entre la parella, fins al punt que el personatge de Robert Pattinson només tindrà allò al cap mentre doncs, estan preparant el casament. I això, clar, evidentment originarà una crisi, que és amb el que està jugant aquest drama, vaja. Bàsicament és un drama, eh? No, tot i que ja es diu, la pel·lícula sí, el drama, de drama. Vull dir que...
És
la dirigeix
drama.
Sí, el noruec Christopher Borgli.
Perfecte, doncs això ens arriba, no?, també a les grans pantalles. I què més tindrem?
Sí, i tenim també una altra pel·lícula, que és El Caso Huberner.
Hitler manipula la verdad hasta volverla irreconocible. Desde Londres para contarles la verdad, no la propaganda que les dan con cuchara a sus líderes.
¡Hein Hitler!
El terror de la Gestapo no debe quedar sin expiación. Hasta aquí la emisión de la tarde.
¿Me guardáis un secreto? Creí que escribiría la verdad.
El falso halo de Hitler se ha desvanecido. Ve al hombrecillo tal como es. Un charlatán asesino.
Podemos hacer...
¿En qué consisteix?
Doncs mira, això és un grup de joves, amics, que escolten així d'amagat durant l'Alemanya nazi una emissora de ràdio de Londres. Aleshores, allà els comencen a donar informació sobre l'Alemanya de Hitler, que és una informació que arriba no filtrada, no? És a dir, directa. D'aquesta manera se n'adonen que tot el que els explica Hitler a través de les notícies, etc., és informació sesgada i que no és la veritat. Aleshores, el que decideixen fer aquests amics és imprimir tota una sèrie de com, sí, no és una revista, però fulletons, val? I els van repartint per tota Alemanya. I es fan ressò d'aquestes notícies que ells escolten a través de la ràdio. Aleshores comencen a trepitjar la seria la imatge de Hitler. Eh? Això hem de dir que està basat en fets reals, eh? Que no és una cosa que s'inventi dintre la ficció. Detenen a un d'ells, que és un jueu, i aleshores aquí veurem com reaccionen als altres i com hauran d'assumir aquesta persecució per part de la Gestapo, bàsicament.
O sigui, veig que promet, no? Vull dir, pel que expliques, té bona pinta.
Sí, sí, però tampoc és una pel·lícula d'aquestes que sigui referència, eh? Dintre del gènere de nazi, Segona Guerra Mundial, etc. És un cas molt petit, concret, i la pel·lícula, a veure, no deixa també de ser bastant previsible per allò on va al llarg de tota l'estona, eh? Però bé, si us interessen aquestes qüestions, episodis històrics petitets en aquest context, doncs pot ser interessant per vosaltres.
Perfecte, doncs això ens arriba al cinema, però a les plataformes també tindrem novetats, no?
Sí, doncs anem a les plataformes, que aquí tenim un parell d'estrenes importants i la primera d'elles és una sèrie de, entre cometes, direm això, de superherois, que es diu Spider-Noir. Every mystery forms a complex web. But pull the right strand and it's a straight line to the answer. I'm glowing bright obsidian. Universe trends to disorder. Axolotl amphibian. Monsters on the loose. On elemental chemical. All you can do is fight to keep the chaos from your door. I came here to offer him a job. My friend disappeared. Què és Spider-Noir? Projectes que diries, això és impossible que surti bé ni que quedi bé, sorprenentment, és una bona sèrie. Mira, t'explico. Tot això sorgeix primer dels còmics i després de les pel·lícules. De l'univers aquest de Spider-Man i l'Spider-Verse, etcètera, no? Que ha replicat en animació unes històries dels còmics, que és agafar diferents versions de Spider-Man i ajuntar-les, no? I una de les que més va triomfar en la pel·lícula d'animació és l'Spider-Man Noir, que és una versió de Spider-Man ambientada en els anys 30, aquesta època de gàngsters, llei seca, una mica aquesta cosa detectivesca, no? D'aquesta època. Tot això, doncs, barrejat amb l'univers de Spider-Man, no? És a dir, és un tio amb superpoders, que dispara taranyines, etc, etc. I la veu li posava el Nicolas Cage en aquest personatge. I algú va pensar, escolta, i per què no agafem aquest personatge i fem una sèrie d'acció real amb Nicolas Cage com a protagonista fent, entre cometes, de Spider-Man? Doncs aquesta bogeria és la que ha sortit bé. O sigui, Amazon ha penjat els 8 capítols, eh? Jo no els he pogut veure encara els 8, he vist els primers, però ja veient el primer, clarament dius, hòstia, això és interessant, està bé, és diferent. I veus el Nicolas Cage, que és un detectiu d'aquests típics que hem vist en cinema negre. De fet, tota la sèrie està molt ben ambientada en aquest Nova York dels anys 30. I és la típica història detectivesca, no? Allò, un detectiu amb problemes de diners, amb una secretària que no li paga gaire bé. Aleshores, ell té un trauma que va deixar de ser, doncs, aquest superheroi, aquesta aranya, com li diuen aquí, perquè els noms no són ben bé iguals, estan una mica canviats. I en aquest cas ha de lluitar contra Silvermane, que és un gàngster que té aterroritzada la ciutat de Nova York i que en un moment determinat haurà de recuperar la identitat aquesta d'aranya quan comencen a aparèixer altres dolents que tenen superpoders. Que són dolents que hem vist o que surten en els còmics de Spider-Man, però reformulats i recanviats. Hi ha un bon repartiment. A banda de Nicolas Cage, el que fa de gànster dolent és Brendan Gleeson, un actoràs, i, escolta, la sèrie m'ha sorprès, la veritat que sí.
Et volia preguntar, perquè el tràiler és en blanc i negre, té una importància, això?
Té una importància tan important que és que quan tu comences el capítol, que el veus en color, te diu, ei, si el vols veure en blanc i negre, has d'apretar aquesta tecla i et canviarà automàticament la sèrie de color a blanc i negre. Aleshores, tu pots anar jugant.
Sí, no? Dius, mira, no?
Sí, sí, sí. Home, en blanc i negre et dona aquesta sensació encara més de l'època, no? Però els colors, he de dir que estan ben treballats, també. Aleshores, tu pots veure un tros en color, un tros en blanc i negre, si vols, o tot en blanc i negre, tot en color. Queda la teva elecció.
Què vas fer, tu, en els primers episodis?
Ah, no, jo he vist en color, directament. Sí, sí. És que jo quan me poso una cosa, ara vaig a canviar i no sé què, ara el segon en color, l'altre en negre, perquè, no sé, potser ja quan l'acabi diré, mira, ara tornaré a veure els trossos en blanc i negre, però primer la veuré tot en color d'una tirada.
Mira, una decisió curiosa.
Sí, sí.
Què més tindrem? Perquè ens queden ja 5 minuts i haurem d'anar acabant. Què més ens recomanes?
Doncs, mira, prefereixo dedicar una mica més de minuts a aquesta que no pas la que ve, que és Ciudad de las Estrellas, sèrie d'Apple TV.
Vístase, acompáñenos.
Por favor, no sé qué ha pasado, pero somos...
Bueno, de què tracta?
Doncs mira, això és un spin-off de la sèrie For All Mankind, que és aquesta sèrie que també es diu Para toda la humanidad, traduïda en aquí, que és aquesta versió alternativa de què hagués succeït en la carrera espacial o en l'evolució de la investigació científica del nostre planeta si Rússia hagués aterrat primer a la Lluna abans que els Estats Units. Tot això és la història que t'explica aquella sèrie i com van passant els anys i com la carrera espacial no s'atura. I això fa que els humans arribem a Mart, etcètera, etcètera, no? Amb aquesta sèrie tornem enrere. És a dir, explicarem la mateixa història, però en lloc de que els protagonistes siguin els americans, seran els russos. I veurem com els russos aconsegueixen convertir-se en la primera nació en enviar un home a la Lluna. I allò que se'ns explicava o que vèiem amb una petita imatge només a la primera temporada de la sèrie, ara doncs, tens tota una temporada de 8 capítols que t'explicaran per què i de quina manera són els russos els que s'avancen en la carrera espacial envers els nord-americans. I bé, està superben ambientada la sèrie, la veritat és que, bueno, però Mankind ja també ha fet molt bona feina ambientant. I tornar enrere, bé, està bé, perquè recupera sensacions com les que tenies de la primera temporada de la sèrie. I a mi és una sèrie que m'encanta, és de les millors que hi ha en el catàleg d'Apple TV, i ganes de veure aquests 8 capítols.
Doncs això que ens arriba a Apple TV, farem també un darrer apunt, també amb una altra proposta, no?, que ens arriba.
Sí, ràpidament, una que es diu Ven a volar conmigo, dirigida per John Travolta.
Surprise, we are going on
a... Que arriba també a Apple, pel·lícula o sèrie?
És pel·lícula, però no és una pel·lícula massa llarga, perquè dura 61 minuts, o sigui que no sabria si això li hem de dir pel·lícula o migmetratge, no? És complicat. Bé, en tot cas, és la pel·lícula que va presentar John Travolta a Cannes, que, si no recordeu, es va passejar allà amb una gorra, una cosa així una mica, no? I la gent li va sorprendre que als seus 70 i escaig anys el tio estigués tan ben conservat i caminés molt bé. Doncs en aquesta pel·lícula, John Travolta està basada en un llibre que va escriure ell mateix i bàsicament és una història de memòria de si mateix de per què li agrada tant l'aviació. Aleshores, el punt de vista és d'un nen que està fascinat per els avions, no? La seva mare, doncs, i ell viatgen molt en avió i aleshores doncs, veus com això el va canviant i li va creant tot aquest interès. I veus aquestes coses així clàssiques de l'aviació de moltes pel·lícules aquestes dels anys 60, no? És a dir, doncs, com les hostesses, aquests vestits tan curiosos que portaven... els menjars que hi havia als avions, que era una cosa doncs, molt més... doncs, que es menjava més bé que no pas ara, diguem-ho així, etcètera. No? Tota aquesta fascinació, aquesta nostàlgia envers com era el món de l'aviació en els anys 60.
Doncs bé, moltes propostes que ens arriben aquests dies. Ignasi Arbat, moltes gràcies. Bona setmana.
Igualment, una abraçada. Adéu.
Pocs segons i arribarem ja a les 9 del matí. Temps per un últim apunt meteorològic que segur que l'Isaac dirà que fa calor.
Avui esperem aquest pic màxim de temperatures elevades, d'aquesta calor canicular, pròpies més del mes de juliol o agost, que no pas del mes de maig, amb temperatures que podríem arribar als 34 graus a l'interior de l'Empordà. Per tant, precaució a les hores centrals del dia. La resta, tranquil·litat, i poder demà divendres baixaria una mica el termòmetre, però continuaríem amb valors elevats.
Fins aquí el supermatí d'aquest dijous. Tornem demà a partir de les 8 amb tota l'actualitat del Baix Empordà. Que vagi molt bé. A reveure.